Bon dia i bon any nou. Encetem el Fem Salut d'aquest any amb una persona ben propera. Es tracta del Xema Hernández, metge de família. Amb ell aprofundirem en les conseqüències i els tractaments presents i futurs de la diabetis.
Bon dia i bon any. Encetem el 2018. Aquí al Fem Salut de Ràdio Falset, un programa que us intenta apropar al món de la salut a les vostres llars des d'aquí, des de Ràdio Falset. I avui tenim una persona molt propera, una persona que treballa a l'àrea bàsica de Falset i és metge d'atenció primària. I amb ell volem tractar un tema que ja hem abordat altres vegades, que és la diabetis, però volem aprofundir una mica més degut a que és una persona que és molt coneixedora d'aquest tema i volem aprofitar la minentesa. Es tracta del Xema Hernández. Bon dia, Xema.
Bon dia a tothom, bon dia.
Xema, si et sembla, com hem dit, parlarem de la diabetis, que ja hem tractat amb altres vegades. Parlem una mica, per començar, si et sembla, de la gent a la que afecta aquesta malaltia. Al món nostre, diguéssim. Una mica els números que es barallen, una mica.
Bueno, la relació de prevalença que tinguem, és a dir, la quantitat de gent que es veu afectada o es veurà afectada, és aproximadament la mateixa que es va descriure en l'estudi Diabetes, no?, que vam fer ara farà un parell d'anys, no? Els canvis que hi ha en aquest nivell són lents, perquè són a nivell de gran població, i correspon més o menys amb un 12 i algo, quasi 13% de la població general. Tot i altra cosa vol dir que hi ha un altre quasi 12% de gent que no és diabètica, però està en situació del que nosaltres diríem una prediabetes, no?
I segurament també hi ha persones que tenen diabetis, potser no s'ha fet mai una analítica o no se n'han fet últimament i potser en tenen, perquè a vegades pot haver una infravaloració.
Sempre hi pot haver alguna persona que se'ns escapi, no? Potser la nostra conrada és més complicat que s'escapi algú que no en llocs com poden ser ciutats i demés, no? Uh-huh. El fet de que fem analítiques habitualment de forma anual o periòdica a la nostra població fa que, home, és una possibilitat que s'escapi algú, però
cada vegada és més complicada.
És petita, sí.
El que sí que potser en un futur tindrà un increment en els números és potser el tema de l'obesitat infantil, de la que se'n parla molt, no?
És un dels factors de risc associats, coneguts i establerts a diabetes, no? Quan hi ha una obesitat, sobretot la infantil i la no tan infantil, condiciona amb el dia de demà, doncs, que hi hagi una progressió, doncs, més o menys, diguem, acusada per la pròpia diabetes. Amb els adults sabem que hi ha un decalatge d'uns 10 anys d'aquella obesitat que diem important o obesitat quasi mòrbida, és a dir, per damunt d'un índex de massa corporal de 30-35, i el fet de que pugui aparèixer una diabetes, no? Quan això passa, hi ha un 80-85% de la població que està en aquesta situació d'obesitat que poden desenvolupar una diabetes en aquest període d'uns 10 anys.
I això fa que, evidentment, si hi ha una obesitat infantil més destacada actualment que no fa uns anys, pues, si això no es corregeix, pot ser que això ens pugui comportar un increment.
De fet, el que fa és comportar una curiositat, que és que nosaltres veiem diabetes de tipus 2, és a dir, aquella diabetes que no és d'entrada insulinodependent, amb edats cada vegada més precoces, no? Estem veient, abans estàvem parlant de que el punt o el tall d'aparició de la diabetes tipus 2 estava de 40 anys en amunt, i en canvi avui estem veient gent que té 20 i pico d'anys i està desenvolupant una diabetes tipus 2, no? Cosa que abans no es veia. Això és una relació directa amb el fet de tindre un sobrepès o una obesitat infantil important al nostre país i a la conrada.
I amb moltes coses del menjar d'avui en dia, no? Sí. Que abans no es tenien tant a l'abast.
Home, ens plenem la boca parlant de dieta mediterrània, però no en fem tanta com ens pensem, i fem cada vegada més una dieta que és més ràpida, més fat food, més americanitzada,
i segurament té molt a veure el tema de l'exercici, que cada vegada ens hem de moure, diguéssim, perquè ens volem moure, és a dir, com que tenim vehicles i tenim moltes coses al nostre abast, ascensors, escales mecàniques, sí, i qualsevol vehicle que tinguem al nostre abast, fins i tot aquells, ara estic pensant en aquella gent que va, en aquells nens que van pel carrer, que porten aquell patinet per no caminar, etcètera, etcètera, tot això impedeix que fem un ús habitual de l'activitat, i això, evidentment, també va en contra de tot plegat.
La relació de calories i de salut està en relació amb la llei d'oferta i demanda, no? si nosaltres cada vegada estem més mecanitzats i fem menys exercici físic, la mateixa ingesta que tinguem, el mateix menjar, ens fa, entre cometes, més profit, no? No ho cremem. I això fa, doncs, que tinguem molta més tendència al sobrepès i obesitat. Hi ha algunes iniciatives que són importants, com la que es va posar en marxa a nivell de la gent d'edat aquí al poble, no? La doctora Subirats i altres companys van establir el programa per poder anar a caminar, i això, doncs, ja és una gran cosa amb la gent que s'hi pugui adherir. Però és un exemple o punta d'iceberg amb el que hauríem de fer la majoria d'adults i no adults, no?
Per exemple, en aquest cas, avui en dia cada vegada tenim més aquelles pulseres que ens indiquen una mica. Els 10.000 passos que marquen com un mínim, hem d'entendre com un mínim, perquè necessita el nostre cos al cap del dia. Evidentment, aquests 10.000, si pot ser incrementats, millor que millor, però es diu que com a mínim hauríem de fer 10.000 passes cada dia per tal de que el nostre cos, pues, una mica pugui també treballar en condicions, pues, per no tindre obesitat, etc. Però si podem fer encara una mica més, pues, evidentment, sempre és d'agrair.
Les circumstàncies que ens envolten a vegades condicionen, afavoreixen o no, el fet de que nosaltres desenvolupem més obesitat o fem més exercici, no? Cada vegada tinguem més coses prop de casa que ens fan que per anar a comprar, per anar a fer no sé què, tinguem pràcticament que fer 4 passes, o ni aquestes, no?
O això, perquè fas a través de l'ordinador, t'ho porten a casa, molt i moltes bé. Vegades no cal ni fer aquest moviment.
Exacte. Aleshores, doncs, aquesta reducció amb l'activitat física, doncs, comporta un deteriorament del propi cos, no? No només a nivell de lo que és obesitat i en relació amb la diabetes, sinó amb altres patologies associades a l'obesitat, no? Com pot ser el càncer, com pot ser la hipertensió, etc.
Com l'osteoporosi, no? Per exemple, que també es veu una mica afectada pel tema de la calcificació dels ossos, si no fem prou exercici, no?
L'osteoporosi, curiosament, és un tema ambivalent, parlant d'osteoporosi, ja? I, bueno, podríem parlar de la relació entre osteoporosi i diabetes, no? És més freqüent l'osteoporosi en pacients o pacientes diabètiques, més amb dones que amb homes, eh?
Si et sembla,
però parlant de l'obesitat i de l'osteoporosi, diria que, curiosament, les persones que estan amb sobrepès, el fet de tindre un sobrepès, encara que sembli mentira, a nivell ossi els hi dona una certa, diguem, avantatge respecte a les persones primes. Mm-hmm. És més fàcil que tingui osteoporosi una persona prima que una persona que està amb sobrepès. Uh-huh. Amb igualtat de manca d'exercici físic, s'entén, eh? Una persona prima que prengui el sol, que faci exercici, que faci una alimentació correcta, està en moltes millors situacions, no?, respecte a l'osteoporosi, que una que no ho fa. Però amb igualtat de no fer, una persona prima o una persona amb obesitat, curiosament l'obesa, en aquest sentit, està quelcom més protegida que la prima.
Si et sembla, entrem a parlar una mica o aprofundir una mica el que ja hem parlat en altres programes, els riscos que comporta el fet de tenir una diabetis sobretot durant uns quants anys, pues, pot comportar un seguit d'alteracions al nostre organisme. I si et sembla, repassem-les una mica i si saps de coses una mica novedoses que s'hagin anat veient que poden afectar el tema de la diabetis, pues, pel fet de tenir-la i, com hem dit, tenir-la ja uns quants anys. Evidentment, encara podem parlar també de les situacions de puntes de glicèmia altes i de puntes de glicèmia baixes, però les mantingudes certament elevades durant un temps, pues, també comporten tot un seguit d'afectacions.
Mira, la diabetes té, entre altres riscos, el risc de mortalitat més elevat a nivell cardiovascular, no? Llavors, si nosaltres avui mirem una mica enrere i mirem el futur de lo que ara hi ha i de lo que ens ve a nivell nacional o internacional, veiem que l'accent està posat fonamentalment en reduir el risc cardiovascular en la diabetes. Curiosament, el diabètic no sol morir mai per la diabetes, sinó que sol morir per les complicacions. I fonamentalment una d'elles, la que s'acaba carregant a la gent, perquè m'entenguis, és la hipertensió. Llavors, avui, per exemple, i des de fa un parell, 3 anys, des de l'estudi Emparrec, un altre estudi que es deia LIDER i un que es diu SYSTEM, doncs nosaltres coneguem que alguns medicaments que treballen i ens ajuden a reduir aquesta hipertensió, a part de baixar el pes, redueixen la mortalitat i milloren la qualitat de vida dels pacients, no? I això ha canviat l'estructura de com enfoquem avui la pròpia diabetes. Tant és així que els propis cardiòlegs, el Col·legi Internacional i Nacional de Cardiologia, té un apartat destinat a un tractament específic pels casos de gent amb risc cardiovascular i que siguin diabètics. de manera que estan una mica com a envaint, no?, aquest espai. Llavors hauríem d'agafar i formar un microequip amb què hi pogués haver un nefròleg per les del rinyó, un cardiòleg que estigués pendent, per exemple, del tema cardiològic directament, un endocrí, un metge de primària, etc., per a poder enfocar d'una manera multisistèmica, doncs, a el que seria aquest front. Evidentment que el pacient amb qui veu fonamentalment a nivell d'atenció primària i la diabetes tipus 2, que és fonamentalment de la que parlarem avui, doncs està en mans del metge de primària. Llavors ha de conèixer, o hauria de ser coneixedor, de tots aquests avenços en quant a evidència científica per poder-los posar en manifest i aconsellar-los als seus pacients. Per descomptat que sempre com a primera base la que hem comentat, no? Dieta, exercici. No?
I com hem dit, el primer que passa és que les canyeries que tenim al nostre cos acceleren el seu envelliment. Una mica pues, debut sí. a l'excés de sucre en sang.
Exacte. Així? No només al nivell de sucre. Vull dir, si parléssim de la diabetes, diríem que la diabetes no és una malaltia que afecti només el sucre, no? Sinó que és un síndrome, és a dir, un conjunt de petites malalties en què no afecta només el sucre, sinó que afecta també les proteïnes i afecta també els greixos. De manera que aquesta afectació dels greixos en sang fa que aquesta arteriosclerosi, aquest tapament de les artèries que tu comentaves, sigui la mateixa com una persona no diabètica, però d'una forma molt més precoç i molt més intensa. No? De manera que els lípids, els greixos, perquè m'entenguis, estarien en relació també directa amb un increment del risc de mortalitat i de malaltia i de complicacions amb el pacient diabètic.
Això, per exemple, a nivell pràctic pot afectar a més números d'infarts.
Sí.
A més risc de feridures, per exemple.
Amb dones, sobretot.
No? I també, per exemple, en el tema nefrològic, també afecta en aquest sentit.
També, encara que més lentament, no? Avui coneguem que quan el rinyó treballa bé, una de les vies d'eliminació del sucre i de tractament de la pròpia diabetes és a través d'aquesta via. Per tant, tinguem un grup de fàrmacs que ens ajuden, quan el rinyó ho permet, a mantenir millor les glicèmies de la gent i a que el risc cardiovascular sigui molt menor. La raó de per què el risc cardiovascular és menor amb la gent que pren aquest grup de fàrmacs ha estat i està encara en discussió. De fet, amb els congressos d'enguany internacionals ha estat un dels punts. Tothom coincideix en afirmar i en reconèixer aquest efecte, però hi ha diverses teories respecte al per què fa aquest efecte. No? Una d'elles està en relació fonamentalment amb el fet de que al baixar el pes, perquè aquest tipus de tractaments redueix el pes del pacient, la pressió millora, els lípids milloren, etc. etc. No? Llavors, és gairebé un petit conjunt d'efectes que es van sumant els que fan que això millori. Avui, per exemple, llegia un article que parlava de fins a quin punt alguns petits marcadors biològics a nivell de sobretot lipídic poden agafar i poden previndre o premonitzar fins a quin punt una persona té més risc de diabetes o no, no amb aquests 10 anys que parlàvem, sinó fins i tot amb 20 anys per davant, no?
Per exemple, els triglicèrids que a vegades no es tenen massa en compte. O si no és que estan a un nivell una mica elevat, moltes vegades també són uns marcadors, no? Si no ho tinc mal entès, mica que indiquen que en el futur pues, una persona pot acabar...
Clar.
Tenim sucre.
Sí, fixa-t'hi, els triglicèrids se'ns aixequen fonamentalment per diverses raons i amb diferents malalties, no? Una de les malalties que ens pot fer aixecar els triglicèrids és l'hipotiroidisme. Una altra està en relació directa amb la pròpia diabetes, que és l'obesitat. I després hi ha, per exemple, doncs, alguns factors que són ambientals que fan que això pugi més, com pot ser la ingesta doncs, de pasteleria o, per exemple, la ingesta d'alcohol. En el cas de la diabetes, coneguem que hi ha un factor de risc independent quan s'associa uns triglicèrids molt aixecats, que són un tipus de greix de la sang, i el bon colesterol, que és l'HDL, baix. Aquesta combinació de triglicèrids aixecats amb baix colesterol protector es diu dislipèmia heterogènica i és un factor de risc independent d'infart de miocardi conegut. No? Per tant, clar que s'hauria d'estar i de tindre-ho present. No? És quelcom una mica encara... amagat, o diguem així, o poc present amb la vigilància habitual dels metges, no? Però és un factor important.
I un altre factor que també és molt conegut és el tema del peu diabètic. El peu diabètic és també una afectació a nivell neuropàtic, una mica dels nervis, no? De la sensibilitat
que, i
vascular, que afecta una mica els peus. La gent que pateix diabetis segurament ha anat al seu infermer o al seu metge i li ha dit, pues ara t'has de mirar els peus, anar allí, mirar els peus, i a vegades la gent la primera vegada que li miren diu, i per què mos ho miren? Pues és tocar simplement per haver-hi la sensibilitat, i això pot ser un indicador també de que pot haver una afectació a llarg termini d'aquella zona.
És un dels temes príncep del Congrés, per exemple, de la Catalana de Diabetes de l'any passat, i serà i és un dels sistemes també importants de, diguem, de foco d'atenció de la sanitat actualment, no? Dintre de les complicacions que tinguem, les més conegudes que ja sabeu són l'ull, no?, quan afectem la vista, el rinyó, quan tinguem una nefropatia, evidentment tot el que és el sistema cardiovascular del que dèiem, no?, les embòlies, els infarts, no? Altres menys mirats, com pot ser doncs, l'afectació neuropàtica que afecta pues, a la capacitat d'erecció, etcètera, etcètera, o la gastroparèsia diabètica, que és una afectació doncs, del budell, amb què hi ha alteracions del trànsit, o la cardiològica a nivell del ritme, no? Però un dels punts que a vegades menys mirem i que comporta un risc important és el peu diabètic, no? Continuem tinguent una prevalença d'amputacions, per desgràcia, de peus diabètics o de membres amb el pacient diabètic per damunt del que fora desitjable. I des de fa uns quants mesos, el grup d'estudi de primària de diabetes es planteja un estudi a nivell de tota Catalunya per reduir l'impacte d'aquesta complicació. Fan una millor formació dels professionals que ja estan pendents i intentant millorar el que és la comunicació i la interacció amb les unitats de peu diabètics conegudes que tinguem en el nostre àmbit, no? Que són molt diferents amb les realitats de Barcelona, de Lleida, de Girona o del propi Tarragona, no? Llavors, aquest projecte, que és un projecte que ara mateix està formant-se, està en marxa, doncs s'haurà i s'ha d'adaptar de forma una mica diferent amb els mateixos objectius en cada una d'aquestes províncies, no? Però sí, és un tema important, evidentment.
Un cop he parlat una mica de riscos, ho hem tocat una mica per damunt, però m'agradaria parlar una mica del tractament, una mica quins tractaments nous estan apareixent i si podem parlar també una mica de quines línies de futur s'estan estudiant o s'estan treballant pues, per una mica abordar una mica aquesta malaltia que, com hem dit, és bastant habitual.
Hi ha diferents punts. Mira, per una part, la tecnologia cada vegada és millor. I això fa que hi hagin vegades que amb el diabètic tipus 1, sobretot, i amb alguns tipus 2 que estan, diguem, amb bon nivell d'educació diabetològica, en puguin gaudir, com pot ser la monitorització contínua de glucosa o les bombes d'insulina que estan una mica monitoritzades, no? La tecnologia cada vegada avança més en aquest sentit i amb aquest tipus de pacients els hi fa una gran ajuda perquè els hi ajuda moltíssim a reduir dos dels factors que produeixen més mortalitat, i aprofito per dir-ho, no?, dintre dels que hi ha, com és la variabilitat glicèmica, això que deies tu de les pujades i baixades, no?, i per altra banda les hipoglicèmies, fonamentalment les nocturnes, no? Uh-huh. Llavors, si nosaltres som capaços de posar en marxa tractaments que redueixin l'impacte de la variabilitat que té un pacient al llarg del dia en quant a glicèmia, és a dir, que no estigui en uns moments molt baix i en altres moments dels dies estigui molt alt, i per altra banda tinguem la cura o la possibilitat de reduir les hipoglicèmies que es puguin presentar, i això comporta que tinguem molta cura amb alguns tipus de tractament que posem, fonamentalment la pròpia insulina.
Insulina més aviat ràpida.
Però no és l'única. Clar, per això cal tindre, i de fet tinguem, nous tipus d'insulina que minimitzen aquest risc, uh-huh, i per altra banda la necessitat important d'aquesta educació diabetològica, no?, d'aquesta, diguem, entrenament que ha de tindre cada un dels pacients amb els quals doncs, tu els hi has aconsellat que inicin aquesta mena de tractament, no?
La tendència, per tant, una mica és treballar més amb la insulina de mitjana actuació, una mica que treballa...
De llarga actuació.
De 24 hores, i llavors, pues, en tot cas, fer algun apunt a nivell de menjades, però cada vegada això s'ha intentat que sigui menys.
Els objectius de salut canvien molt en funció de que sigui una persona jove que faci poc temps que tingui doncs, un debut de diabetes o que sigui una persona amb edat avançada i que ja tingui doncs, un petit calaix o motxilla metabòlica carregat. No? Amb una persona d'edat avançada el que hem de fer és minimitzar els riscos d'hipoglicèmies fonamentalment, i en canvi amb una persona més jove coneguem i sabem que el fet de que tingui un bon control des de l'inici de la malaltia li comportarà que redueixi els riscos en un mitjà termini i llarg termini. És a dir, no val allò de dir, bueno, tu de moment, com acabo de debutar, doncs vai bastant bé, ja ho faré més tard, no? Aquí, quan fem això, ens equivoquem. Ens estem equivocant perquè val la pena instaurar un tractament que sigui compartit, que sigui ben acceptat i ben tolerat i que el pacient el porti amb l'objectiu de tindre el millor nivell de control possible des de l'inici. El fet de no fer-ho així comporta que a mig termini o a llarg termini tingui més problemes, no? I llavors sí que hi ha tractaments que són recomanables per davant d'altres,
fins
no?
Fins ara s'havia treballat molt amb sulfonilurès, molt amb el tema de la metformina, el diambent, que alguns dels que ens senten segurament estan prenent, però cada vegada més s'estava treballant amb altres inhibidors PPP4, sí. Amb altres una mica, sí, de tractaments, sí, d'aquest estil.
Mira, la metformina continua sent un dels principals tractaments dels que disposem i, a més, cada vegada demostra o ha demostrat millors coses en quant a l'efectivitat, no? Per exemple, sabem que la gent que està utilitzant o utilitza metformina, per exemple, redueix el risc el dia de demà de tindre malalties com el propi Alzheimer, que és una curiositat, no? Però, a més, doncs, redueix l'impacte sobre l'increment de pes accelerat, redueix el risc cardiovascular, etcètera, etcètera. Per tant, la metformina hauria de ser i és un fàrmac recomanable per gairebé tota la població. En un futur proper, i degut a un estudi que va fer un compatriota nostre als Estats Units, que per cert va guanyar el premi a millor investigador jove allí, podrem detectar la genètica de cada persona que fa que la metformina sigui tan eficaç com nosaltres esperem o no ho sigui. És a dir, no tothom, encara que li donem a tothom, es beneficia de la mateixa manera. I això arribarà aquí amb un plaç breu, amb un petit kit d'aquests que costarà un euro i alguna cosa, i podrem dir, doncs, miri, vostè sí és subsidiari de prendre'n perquè se'n beneficiarà, o vostè ha d'utilitzar un altre tipus de tractament perquè aquest no li és tan útil com caldria. Mentre no ho tinguem, hem de recomanar la metformina a tothom perquè ha demostrat aquesta utilitat. Independentment d'això, doncs, tens fàrmacs com la sulfonilurea, que són els que recomana l'Institut Català de la Salut, fonamentalment, jo crec que per motius fonamentalment econòmics, però que ens està una mica reduint la nostra reserva pancreàtica. No? És un fàrmac que se segueix utilitzant perquè és molt conegut, els seus efectes, però avui per avui probablement l'evidència científica fa que estigui en un esgraó primer molt lateral. Ho deixaríem, si estiguéssim al banc dels escolans, no seria el primer escolan sortir de missa, sinó que seria el banc dels escolans, però no hauria de ser necessàriament el primer. Aquests inhibidors de la DDP4 que has comentat, doncs, són fàrmacs molt segurs, sobretot amb la gent gran, perquè doncs, no indueixen pràcticament risc d'hipoglicèmia, que és una de les coses que busquem, però tinguem també altres fàrmacs, com poden ser els glucosúrics, aquests que et dic que treballen a nivell del rinyó, per exemple, que sabem que a part de que redueixen el pes, milloren aquest risc cardiovascular, però clar, necessiten un rinyó que estigui en bones condicions per poder-hi treballar. Si el nostre rinyó ja està prou deteriorat, l'efectivitat i l'eficiència d'aquest grup de fàrmacs doncs queda molt reduïda. Altres fàrmacs, per exemple, que han demostrat una gran eficàcia, són també injectables, com podrien ser els anàlegs d'insulina, Però aquests anàlegs d'insulina que són injectables també han demostrat reducció de pes i reducció de mortalitat, no? Fonamentalment un d'ells que és el liraglutide. Altres fàrmacs que tinguem per davant? N'hi ha. Hi ha combinacions i tinguem nous fàrmacs en un futur proper. Inclús diferents tipus d'insulina, hasta la pròpia insulina oral, Cosa que doncs, bueno, tinguem dos estudis en marxa que encara no estan diguem, aplicats a la població general, però amb resultats ara per ara encara una mica dubtosos o variables. No? Sí.
I alguna vegada, doncs allò, escoltant la tele o mirant una mica les notícies, ha sortit algun tema de les cèl·lules mare, una mica del pancreàtic, sí. què em pots dir en aquest sentit dels estudis?
Continuen siguent opcions terapèutiques
viables. Perquè recordem una mica, no?, que la insulina ve fabricada per les cèl·lules beta del pàncreas i una mica quan aquestes cèl·lules beta se cansen de fabricar és quan ve la diabetis, no? I una mica suposo que el treball és en aquest sentit, en què aquestes cèl·lules tornin a treballar per si. No?
Sí.
La idea.
Normalment, al nostre país i fonamentalment Catalunya, el Clínic i altres hospitals de primer nivell de Barcelona són punters a nivell mundial amb el que seria el trasplantament de pàncreas i també de rinyó. El fet de que el pàncreas deixi de treballar fonamentalment sol ser per un tema d'autoimmunitat o immunitat. De manera que recuperar aquest pàncreas perquè torni a ser actiu quan està, diguem, malmès per la immunitat és molt complex. No? El fet d'utilitzar cèl·lules mares en aquest sentit és algo que està provat, però que a nivell pràctic encara no en tinguem disponibilitat tal com ens agradaria. Es segueix treballant amb el punt de cèl·lula mare, però més a nivell de recerca que de realitat, no? I tinguem altres camps, per exemple, que són menys coneguts, com és la macrobiota, etc., que doncs, bueno, tenen un futur proper important en aquest sentit. Lo important probablement és no deixar mai de costat una patologia que és prevalent, que té canvis ràpids a nivell de tractament i a nivell de coneixements, i d'intentar mantenir-nos amb la millor voluntat, amb la major evidència científica perquè els nostres pacients en puguin gaudir.
Xema, el temps s'ha tirat a sobre. Quan estàs al xerrant t'adones i de seguit acabem el temps que tenim destinat al nostre programa. Agrair-te que hagis estat una vegada més aquí als micròfons de Ràdio Falset.
Un plaer.
Segurament que un altre dia en tornarem a parlar i continuarem una mica el que hem estat parlant ara i ens aportaràs una mica la teva visió una mica i cap a on anem en aquesta i en altres patologies probablement. Res més, doncs. Fins una altra.
Fins una altra i molt bon any a tothom.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Arman, i a la part tècnica el Joan Borràs. Ja sabeu que ens podeu tornar a escoltar el proper diumenge i el proper dimarts, i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Falset. Ara us deixem amb l'actualitat comarcal que us porta, com sempre, el Manel Sales. I must have seen when he told me so sincerely why he must have asked. Then I just turned and stand, and as he says, what was I to do? What can you do when our love